Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copi i gràcies per escoltar-nos. El morbo està servit en els primers partits del retorn al Camp Nou en Lliga i en Champions del Barça, en Lliga contra l'Atlètic Club, amb les tenses relacions entre els clubs arrel del cas Nico Williams, i en Champions contra l'Eintracht de Frankfurt. Inevitable recordar aquella invasió blanca de l'abril del 22 en una de les nits més vergonyoses que hem viscut al Camp Nou. Que el retorn en competició europea sigui precisament contra l'Eintracht no deixa de tenir certa justícia poètica sempre i quan el club tingui ben controlat el tema de les entrades. És la notícia del matí. La UEFA ha autoritzat el Barça a jugar els seus partits de Champions al Camp Nou amb 45.000 espectadors, tot i el que s'havia comentat, que no podria canviar d'escenari fins al final de la fase Lliga. Així que el dimarts, dia 9 de desembre, Barça-Eintracht a l'estadi del Camp Nou. El Barça, que és evident, s'ha mogut bé als despatxos. La millora de les relacions amb la UEFA ha funcionat i el Barça n'ha tret profit. Està, per cert, la junta directiva del Barça reunida avui a Sant Cugat. De seguida anirem cap allà amb el Víctor Navarro. A nivell esportiu, l'equip continua treballant a l'espera d'anar incorporant internacionals. Recordo que per rebre l'Atlètic Club dissabte, Flick recupera Joan Garcia i Rafinha, encara no a Pedri. Recordo que De Jong estarà sancionat. La selecció espanyola, classificada pel Mundial, ahir va cedir els primers punts de la classificació, també va encaixar els primers gols, empat a 2 contra Turquia, suficient per treure el bitllet. Són ja 13 Mundials consecutius participant la selecció espanyola. Bons minuts de Dani Olmo, que va ser titular i va fer una molt bona primera part. S'han classificat també pel Mundial, atenció, Curaçao i Haití. Sí, sí, Curaçao i Haití. Atenció, que es va lesionar Militao jugant partit amistós amb Brasil. Lesió a l'abductor dret, en tindrà per un parell de setmanes de baixa. A l'Espanyol sentirem a Dolan, que ha anat de més a menys durant la temporada. Al Girona s'ha lesionat el porter Krapitsov. 30.000 persones van assistir a Montjuïc, al Catalunya-Palestina, va guanyar Catalunya 2-1, i el Barça femení està volant cap a Londres per jugar demà Champions contra el Chelsea, amb la baixa de Marta Torrejón per un tema personal. El Barça de bàsquet visita demà a l'Efes. Abans de volar ha parlat Xavi Pascual, després l'escoltarem. A l'Eurocup avui, Reyer Manresa, i a la Champions, Joventut Apoel Olona, porta tancada. En handbol tenim un PSG-Barça de Champions. Ahir derrota del Granollers davant del Grossist Slovan per 27-35. Es complica l'accés a la Main Road de la Lliga Europea. En futbol sala, en setzents de final de Copa, Cádiz 1, Barça 4 i Leganés 5, Santa Coloma 7, passa el Santa Coloma per penals. I a la Champions de Waterpolo avui tenim duel català, partidàs, Atlètic Barceloneta Sabadell. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado, i el Gavi Sanz. Atenció, que tenim visita. Avui ens vindrà a veure el Jordi Gonzalvo, el míster que treu llibre al compàs de la pilota. I les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, hi ha baixes al mig del camp. Què faríeu? Apostar per un mig del camp Casador, Fermín, Olmo, 45%, guanya aquesta opció. Avançar a Eric, 25%. Apostar per Marc Bernal, 30%. En clau espanyol, poseu nota a la temporada de Dolan. Li poseu un notable al 38%, un B, un 50%, un aprovat, un 6%, i un suspès, un altre 6%. I en clau Girona, què ha de fer el Girona amb el tema del camp? Construir un nou estadi, 40%, millorar Montilivi, 60%. Héctor García, al control de so, Edu Badia, a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
3 i 10, comença l'Esports Cope d'avui dimecres i ho fem abordant l'actualitat del Barça avui en comunicació amb l'exterior, amb Sant Cugat. Allà tenim el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que celebra avui junta directiva del Barça allà, no?
Sí, aquí estem a Sant Cugat, estem a la plaça on hi ha el monestir de Sant Cugat, de l'església, la zona, una de les zones, o la zona més maca segurament del municipi, i ara mateix està tota la junta directiva dinant al bar Mono, concretament, que està al costat. Ells han fet una aturada, aquest matí han tingut de tot, han tingut una visita que els ha rebut l'alcalde de Sant Cugat, també estava el rector del monestir, li ha regalat Joan Laporta en nom del club, dues samarretes pels dos del Futbol Club Barcelona, i han fet una visita per tot el monestir, s'han fet fotografies i ha començat aquesta junta directiva. Ara hi ha pausa perquè dinen, continuaran després, d'aquí una horeta seguiran, i està previst que cap a 6:15 de la tarda, doncs, acabi, ens atengui algun membre de la junta directiva. Ens diuen que potser fins i tot el president Laporta, si no, potser seria la vicepresidenta Elena Fort, i després a la tarda hi ha un acte amb penyes aquí. I aprofiten ja que són aquí, o sigui, està passant tot el dia, i de 6:00 a 8:00 del vespre hi ha un acte amb penyes que portaran fins i tot el CAT, a la mascota del club, i estaran dues hores el president amb les penyes d'aquí de Sant Cugat.
Molt bé. El club que ha rebut la bona notícia avui, i els seguidors del Barça també, de que la UEFA dona llum verda que el Barça pugui jugar també ja, Víctor, els partits de Champions al Camp Nou, eh?
Sí, venen totes les alegries seguides, eh? En una setmana han vingut aquestes alegries perquè UEFA accepta aquesta petició del club. És veritat que l'esperit de la norma deia que no estava permès un canvi d'estadi durant la fase de la lligueta de la Champions. Hi havia confusió fins i tot perquè el club mantenia des de feia mesos que sí que es podia, que creien que sí que es podia, però clar, inicialment hi havia aquesta norma. Doncs el club va explicar a la UEFA que ells no obtenien un avantatge realment per escollir un estadi més gran i diferent de l'habitual, sinó que en el seu cas era simplement que tornaven a casa, era una tornada a casa després d'absentar-se durant un temps per una causa de força major, per unes obres de remodelació. Llavors, aquesta, a l'esperit de la norma, doncs, la UEFA ha entès que en aquest cas el Barça no és que obtingui un avantatge, torna a casa senzillament després d'una reforma, després d'una reforma que ha durat molt temps, i accepten aquesta petició. Evidentment, no oblidem que la relació entre UEFA i Barça, sí, ara, els últims mesos, ha millorat moltíssim.
Això ha sigut clau.
Ha sigut clau, i recordem la imatge, Ceferín a la llotja de, de Montjuïc al Barça-PSG d'aquesta edició de la Champions. Vull dir, allò ja era refermar i, evidentment, allunyar-se una mica més també de la Superliga de Florentino Pérez. Doncs tot això en conjunt, evidentment, ningú no oblida, i dona aquest resultat. Els inspectors de la UEFA vindran per veure el dissabte 29, d'aquí dos dissabtes, el partit contra l'Alavés. També serà el segon partit per veure tot el funcionament. Evidentment, en el partit contra l'Atlètic Club no hi ha zona visitant. Va fer un comunicar a l'Atlètic Club que no hi havia, però la UEFA sí que obliga. Llavors s'entén que el Barça el que treballarà aquests dies serà en sobretot els accessos i blindar una zona visitant perquè puguin venir els equips visitants. El 9 de desembre, dimarts a les 9 de la nit, el Barça entra, que jugarà al Camp Nou, i l'altre partit que queda aquesta fase de lligueta a casa serà el 28 de gener, el Barça-Copenhague a les 9 de la nit, també jugarà al Camp Nou, així que es diu definitivament adeu a Montjuïc en tots els sentits, ja en Lliga, Champions i tot el que queda.
Molt bé, paral·lelament l'equip continua preparant el partit de dissabte contra l'Atlètic Club. Amb quines novetats, Víctor?
Doncs han tornat Rashford, Marc Bernal, que estava amb la catalana, i Koundé, han tornat als internacionals, s'han entrenat avui amb normalitat, i els tenia Hansi Flick. Després, Rafinha i Casador, primera vegada que han fet l'entrenament sencer amb el grup. Bones notícies per Hansi Flick, que ahir veiem unes imatges de Hansi Flick parlant i abraçant-se amb Rafinha, que l'ha trobat molt a faltar perquè va recaure de la seva lesió, ha estat més temps i va gairebé tornar a començar abans del Clàssic, tothom l'esperava al Clàssic i va recaure, i vam veure aquestes imatges perquè comptarà amb Rafinha, si tot va bé, i hauria d'anar bé, ja aquest dissabte també amb Casador, que recordem va caure d'aquell 11 inicial a l'últim partit abans de l'aturada. Primera vegada dels dos amb el grup, i Lamine només ha fet una part. Ens diuen que no saltin les alarmes, només ha fet una part avui de l'entrenament, que hauria d'estar contra l'Atlètic Club, però només ha fet una part. És veritat que en el cas de Lamine Yamal, doncs, té la pubàlgia que no ha desaparegut, vull dir, ell conviu amb la pubàlgia. Pedri segueix sense estar amb el grup, així que salvo un miracle, no estarà contra l'Atlètic Club. L'objectiu és que estigués al 100% ja d'aquí dues setmanes. Contra el Chelsea podria entrar a la convocatòria, però Pedri arribaria sense rodatge.
Molt bé, Víctor. Una cosa més, que no tot poden ser bones notícies per la porta. Se li reobre un cas judicial, el cas Reus, investigat la porta i companyia per presumpta estafa.
Sí, l'Audiència de Barcelona ha corregit la decisió del jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona, que havia decidit no admetre a tràmit una denúncia d'una inversora per una presumpta estafa de 100.000 euros. Va ser comesa el 2014. Pel mig hi ha una societat amb seu a Hong Kong i dirigida per l'expresident del Reus Deportiu, Joan Oliver, que està també acusat, i en la demanda es troben doncs, el president Laporta, Rafa Just, i també l'economista, i que està a la Fundació, Xavier Salà i Martín. Ara s'ha d'acordar la pràctica de les diligències d'instrucció, i recordem que Laporta ja va declarar com a investigat no fa molt per una altra denúncia denúncia del mateix cas Reus als jutjats d'instrucció número 6, en aquest cas de Barcelona, on ell es va desmarcar d'una inversió fallida, en aquest cas era de gairebé 5 milions d'euros, i ell va descarregar les responsabilitats en Oliver. Doncs aquesta denúncia, l'última, la que ara han admès a tràmit, s'explica que la inversora que va posar diners va posar 120.000 euros i només va recuperar 20.000. O sigui que hi ha aquests 100.000 euros que no es troben, i aquesta inversió era, expliquen a la denúncia, del rendiment, o sigui que, en teoria, en tots els casos havien de rebre tots els diners, no? El propòsit dels diners, per ser, era, en teoria, pujar els Reus de divisió, un objectiu que realment ja s'havia assolit, i també crear a Xina una acadèmia de futbol. Així que es reobre aquest cas dins de tot el cas Reus que portem anys i anys parlant, doncs ja ara aquesta, l'Audiència de Barcelona ha admès a tràmit aquesta denúncia.
Perfecte, Víctor, si hi ha alguna novetat des de Sant Cugat ens ho fas saber. Una abraçada, que vagi bé.
Una abraçada.
España clasificada.
Un partido que nos ha tenido en vilo. Estamos en el Mundial. Empate a dos. España otra vez más al Mundial.
Otra vez más, sí senyor. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batlloli? Bona tarda.
Van 13 mundials seguits per la selecció espanyola, eh?
Que seran 14, perquè el proper som organitzadors.
Clar, 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 ben
vist. Que, no, ho deia ahir el Miguelito, fins al 2033... Espero veure com a espectador, només com a espectador, no tornarem a veure un partit de classificació d'Espanya per un Mundial, eh? Però sí, per tranquil·litat de Miguelito, de Lama, de Poli, de Paco González, Espanya ja està dintre de les 42 classificades a dia d'avui pel Mundial. Clar, va, temps era temps que el Mundial anaven 16.
Sí.
Després 24, ara 48. En fi, 2-2 contra Turquia per mantenir la ratxa d'imbatibilitat a casa de la selecció... De casa no, la ratxa d'imbatibilitat de la selecció de Luis de la Fuente, i el fet de no haver perdut a casa mai un partit de classificació mundialista. Som l'única selecció que mai ha perdut a camp propi un partit de classificació pel Mundial. Això sí, el match d'ahir a la Cartuja va servir perquè De La Fuente fes càsting a determinades posicions, eh? Pel que fa als blaugranes, Olmo, 74 minuts i un gol, el que obria el marcador.
No, la motivación era la misma. Al final queríamos ganar. Sí que es verdad que bueno, los dos goles que han marcado, tanto el ABP como el rechace, podrían haber sido evitables, pero bueno, toca seguir trabajando. Al final, satisfechos por el pase, que era el objetivo. Sí que es verdad que un poquito de sabor agridulce, porque queríamos acabar la fase de clasificación pues con una victoria más aquí en casa, pero hay que celebrarlo también, que no todos los días se clasifica un Mundial.
Tradueixo, ABP, acció a balón parado.
Està bé, Olmo, bona primera.
Sí,
part,
sí, 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 sí.
La segona pitjor, sí. Però la primera molt bé.
Sí, bueno, aviam, dintre del context d'una selecció que no era el bloc habitual, que hi havia peces que volia veure i comprovar Luis de la Fuente com funcionaven, sobretot en el mig del camp. Cubarsí titular, partit complet, Ferran 45 minuts des de la banqueta i Fermín 16 minuts. De la resta, Roni Bardazzi, titular per primera vegada amb Suècia en l'empat a una casa contra Eslovènia. I Dinamarca, amb Christensen com a titular, ho tenia fet a Escòcia. El mateix Christensen va assistir d'orgo pel 2-2 en el minut 81, però en el 93 marcava Escòcia el 3-2 i capgirava la situació. Connexió amb la BBC d'Escòcia.
Now it's back with McLean just inside the Danish half, back in towards the edge of the penalty area, against a Danish head that gets to, not entirely clear. Kieran Tierney!
Aquest gol fa que Escòcia, 28 anys després, jugui un Mundial. Ahir quedaven també perfilades les tres places directes a la CONCACAF. Seran per Haití, Panamà, amb Thomas Christensen com a seleccionador,
sí.
I Curaçao.
Curaçao, eh?
Curaçao. Te'n recordes del que vam dir de Cabo Verde? Doncs ja no val. Curaçao és el país més petit i més jove, 15 anys només d'independència, que jugarà un Mundial. El seu seleccionador és Dick Advocaat, el mític holandès,
home.
I tots els futbolistes, evidentment, són nascuts a Holanda. Manquen 6 places mundialistes, 4 surten de la repesca europea. Hi ha 16 seleccions, els bombos del sorteig que es farà demà. Podrien tenir un, per exemple, Dinamarca-Suècia, Christensen contra Roni Bardazzi, o un Irlanda del Nord-Irlanda. Això jugarà el 26 i el 31 de març. Les altres dues places de repesques intercontinentals, Jamaica i Surinam, contra Bolívia i Nova Caledònia. Això es juga a Mèxic. I els que guanyin contra Iraq i República Democràtica del Congo, l'equip de Pickel. Després de tot aquest immens embolic, el que ens importa, dia 5 de desembre, sorteig a Washington dels grups. Per cert, aquesta finestra FIFA ens deixa una lesió al Madrid. Militao no va acabar el Brasil-Tunísia, amistós, al minut 60 va notar molèsties als isquios de la cama dreta. Lesió a l'abductor major d'aquesta cama, dues setmanes de baixa. No contra Elche, contra Olympiacos i contra el Girona. I Araujo, tenien perdut a Araujo en un Uruguai 1, Estats Units 5. Araujo va jugar als 90 minuts.
Les 3 i 20, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Adéu, Montjuïc. El Barça també jugarà al Camp Nou en Champions el proper partit davant de l'Eintracht i no serà encara amb la llicència UC. És a dir, jugarà amb una capacitat de 45.401 espectadors i l'equip alemany té dret a demanar el 5% de l'aforament, 2.270 entrades que encara no estan a la venda. Ara ens enfoquem, però, en el primer partit que serà dissabte i en veurem els 6 jugadors que ahir De La Fuente va utilitzar. Els quatre del Barça, faltaria més, Unai Simón i Laporte. No va reservar a cap jugador del Barça, com estava previst. Cubarsí va jugar als 90 minuts, Olmo 74, Ferran 45 i Fermín 16 minuts. Afortunadament, sense molèsties, i podran estar tots a disposició de Hansi Flick dissabte. Per cert, a la pàgina oficial del Barça, a les entrades bàsic, hi ha entrades des de 334 euros. I atenció, en el complicat món del ticketing, per qualsevol cosa, hotels, avions, partits de futbol, booking i dreams, etc., hi ha un mitjà de comunicació que s'edita a Madrid que diuen que tenen 800 localitats pel Barça Athletic Club de Bilbao i que es poden comprar a 275 euros.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3 i 22, ja entra aquest estudi el míster Jordi Gonzalvo, que treu llibre.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¡Ocasión Plus!
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
¡oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
No sé muy bien a dónde voy.
Ens encanta rebre convidats a Esports Cope. És la seva una veu que coneixeu de sobres. També a Esports Cope sona de tant en tant. Ens ajuda a analitzar alguns partits del Barça. Ens visita avui el míster Jordi Gonzalvo. Jordi, hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda.
Bona tarda. El Jordi està aquí, a part de per parlar una estona de futbol, perquè presenta el llibre, Jordi, El compàs de la pilota.
Correcte.
De què va? A veure, explica'ns.
Bé, no deixa de ser un llibre de futbol, i tothom dirà, un altre llibre de futbol, no, normal, no? Però bé, jo crec que és, simplement és un compendi de 140 pàgines, molt petitet, vull dir, del que representa la vida d'un professional, com pot ser tu o pot ser una altra professió, no? La vida d'un professional, doncs, que s'ha dedicat a això, no? Explicar una mica els pormenors. Està escrit per la gent que no sap gaire de futbol, que en sap i que en sap molt. Vull dir, per les pastes...
És que de futbol, Jordi, sabem tots i no sap ningú.
Ah, exacte, eh? Exacte. Però sobretot, el més important és que ha intentat, doncs, que la lectura sigui molt fàcil, que sigui molt, molt amena. Està farcit d'anècdotes i de frases que jo feia servir d'historiadors, de filòsofs, d'entrenadors, i que adaptava, doncs, al futbol, no? Vull dir, una mica de tot i una mica de res. Vull dir que sí que és molt fàcil, molt llegible, i que per això és el meu llegat i que he intentat arribar a tothom.
estat, tu portes tota una vida vinculat al món del futbol, com a futbolista primer i com a entrenador després molts anys, i com a comentarista també després.
Sí, sí. Com a futbolista vaig estar 18 anys. Com a professional d'entrenador, 25. I ara, doncs, torno a estar amb el Cuquet d'entrenar els veterans del Barça i sí, em porto 3, ja.
Aquí tens els veterans del Barça, així que la gent conegui?
No, són gent ja
gran,
joves, però ja d'això,
sí,
bueno, el Samu Kunobo, el Jofre Mateu...
Sí.
No sé, ara se m'acorda el Pucci, el Pucellers, gent que ha estat a la primera plantilla, vull dir que... Però gent molt maca, gent que ha jugat a la casa, que estan entre els 40 i 55 o 60 anys. Però en tinc 150.
150?
Sí. Convocable, sí.
I per fer la convocatària, com que ho fas?
Bueno, he perdut molt de cabell, ja ho veus, no? No tant com tu, però sí. Sí.
Escolta, sí, a tu això del futbol et ve de cuna, perquè el teu, sí, pare, per qui no ho sàpiga, era Gonzalo Sabón.
Sí, segons.
Que, a més, el teu pare té una particularitat, que va ser futbolista del Barça, va ser entrenador i va ser directiu, que jo crec que això hi deuen haver pocs casos a la història del club.
Sí, molt pocs. La veritat és que molt pocs. Bueno, i jo sempre recordaré que el meu pare, quan era molt petit, hi vèiem el partit, hi vèiem el Barça des del Camp Nou i fins i tot de les Corts, però més del Camp Nou, ell m'explicava com era la jugada, què es produïa en aquell moment, no? I en lloc d'aplaudir i sentir lògicament una alegria per un gol o tal i qual, ell deia, mira, veus, ara està passant això. I això em va calar tan fons.
Les teves primeres classes de tàctica futbolística, no?
Per descomptat, sí, sí. I potser, doncs, he tingut certa facilitat, certa, amb captar molt ràpid i com expressar molt el futbol, sobretot ofensiu. Jo soc més ofensiu que defensiu. Vull dir que sóc una mica flic, actual, no? Tampoc és que descuidi la defensa en línia, no? Aquestes històries, no? Que sempre parlem,
sí,
i que sempre s'han de corregir, però bé, vull dir, sempre m'havia emparat molt amb el Gonzalo, amb el meu pare, i també amb el Marià. El Marià, dels tres germans, era tècnicament el millor. Era un crac. Però deien que de la voluntat i la força, bueno, de la voluntat i la intenció de Julio, que era el Gonzalo primer, del nervi i la garra, que era el meu pare, i de la tècnica, que era el Marià, sortia el jugador perfecte.
Ja. Com has sigut més feliç, jugant a futbol, entrenant equips o després comentant la jugada des de fora?
No, jo, de totes les maneres, i com a futbolista vaig disfrutar perquè m'agradava molt la tècnica i la visió de la passada, la presa de decisions i tot això, i això, pues, et fa disfrutar, i més si més o menys la toques bé, doncs encara tens una alegria millor, no? Com a entrenador he tingut molts moments meravellosos i molts moments dolents,
com tothom.
Però bé, jo diria que els bons, o sigui, els millors moments sempre han superat les dificultats dels pitjors, no? I com a comentarista, em va costar molt al principi, perquè jo soc catalano parlant de carrer, però em vaig haver d'adaptar als lingüistes de TV3, que corregien, omplien de fulls,
ja,
fins que al final només va ser un quart de full.
I és
bo, no? Però sí que em va costar una miqueta adaptar-me a això. No és fàcil, eh? Mm. La gent es pensa que és molt fàcil comentar un partit, però pensa que el locutor, que és el que li dona vida i que està més a l'hora del comentari que els ha de fer, doncs ell és el que mana, com si diguéssim, i tu has de saber interpretar en el moment determinat un concepte del que està passant, sense tallar-lo amb ell,
sí, sí,
i que la gent ho entengui. I que a vegades estàs comentant i hi ha una jugada de perill i has de callar. Perquè tots aquests conceptes costa molt.
Sí, sí, sí. És un aprenentatge, sí.
És un aprenentatge llarg, no?
Sí, sí.
Pensa que jo a la tele hi he estat 22 anys.
Déu-n'hi-do.
comentant partits des de segona fins a d'això, fins a la selecció catalana, vull dir, tot, vull dir que... Però molt, molt satisfet, la veritat és que vaig plegar perquè ja no podia més, però no perquè em toqués l'edat de la jubilació, o sigui que...
Escolta, el llibre es diu El compàs de la pilota. El compàs és un terme musical que molta gent no ho sap i és l'altra teva gran passió,
sí,
eh?
Sí.
La música, eh?
Sí, sí, sí. Sí, la veritat, si t'explico l'anècdota com funciona, jo vaig ser una mica un dels precursors d'instal·lar música en els entrenaments. Però va ser una cosa de xiripa, no? Jo havia estudiat al conservatori, tinc els estudis de guitarra clàssica acabats, etc, etc, i he estat productor i tal i qual. Bueno, però en el moment que amb el futbol, pues, en principi no tenia Figueres, es començava a ser com el primer equip professional, perquè vaig començar a segona regional jo, el primer equip professional estàvem entrenant allà a Figueres del Far, l'antic camp, i un jugador em va dir, escolta'm, deixa'm anar al servei, sí, sí, bé, és tal. I nosaltres estàvem fent un circuit físic-tècnic. I aleshores, doncs, quan va tornar, va veure la cabina de la megafonia oberta. I hi havia un disco de Bonnie M, el va posar, saps? Sí. The Rivals of Babylon, sí. The Rivals of Babylon, yeah. I, ostres, a tota castalla, clar, jo em vaig quedar així parat, però, clar, el ritme m'anava sensacional, pel tipus d'exercicis que estaven fent, de repeticions, no? I vaig dir, no, deixa-ho, no toquis res, no? Què passa, no sé què. Bueno, total, que la gent va començar a gaudir, i vaig dir, mira, doncs ja està, ho seguim fent, no? I després va venir tota la transformació, rock and roll per potència, vull dir, rhythm and blues o blues per velocitat, per exemple, m'entens? Vull dir, una sèrie de departaments musicals...
El gènere musical adequat al
tipus d'exercici. Sí, sí, llavors era cintes en caset, jo em passava hores i hores agafant material i tal i qual, i ho gravava, no? I llavors ho passava, no? De fet, hi ha un vídeo que en una de les presentacions sortirà, que està en el gimnàs, que és música pop, funky, que fa repeticions i tal igual. I la gent, molt bé, però al final acaba del gorro fins perquè es fotien unes pallisses terribles, no? Però bé, és una història. I d'aquí, doncs, va venir que sempre a tots els equips i entrenat en música.
Està bé. Deixem que et pregunti un parell de qüestions d'actualitat. La notícia de la setmana, de l'any, és el retorn del Barça al Camp Nou. Uh-huh. Li anirà molt bé al club, a l'equip, és evident, no?
Sí.
Alegria.
Sí, sí, sí. Vaig estar convidat a l'entrenament.
A portes obertes.
Sí, sí, a portes obertes, no? I, clar, ostres, veus allò i dius, bueno, és el mateix, però més maco, més gran, no? És a dir, hi ha un olor, no?, del que era l'antic, no?
Sí.
I, clar, t'emociones i tal, igual. Que falta molt? També. No? Sí. Que les cadires són més estretes? També. Sí. Però bé, la il·lusió de tornar i de que l'equip se senti com a casa, realment.
Amb la gent més a prop.
Ara ho has dit. Sí. Pensa que jo, que he estat entrenador, jugar amb una pista d'atletisme al voltant és molt complicat, ja. Perquè tu no fixes amb exactitud la porteria, per exemple, o els fons, tal i qual, o l'amplitud del camp amb un canvi d'orientació, etcètera, etcètera. No?
Canvien les referències.
Molt. Sí. Molt, molt, molt. I sempre és millor, a més, el públic està més a prop, sempre tendeix a pressionar molt més, sempre tendeix a que l'escalfor la notes molt millor.
Mm-hmm. Escolta, i Espanya s'ha classificat pel Mundial, ahir va complir el tràmit. És una selecció que juga molt bé, a més, canvien els futbolistes, hi havia moltes baixes de jugadors molt importants, i l'equip continua jugant bé. Tu diries que Espanya és la favorita per guanyar el proper Mundial?
Favorita no, una de les favorites sí. Per què? Possiblement ahir Turquia va ensenyar una mica les dificultats que es trobarà a Espanya. No ha sigut un... Vull dir, el grup era molt fàcil, però Turquia ahir ens va ensenyar una cosa, que és que van estudiar molt bé com havien de pressionar, com de sortir, com aprofitar el contraatac, i això Espanya ho ha de tenir en compte si vol ser una de les favorites importants. Per joc, per condicions ho és, però jo crec que ahir la gent es va dormir una miqueta.
Sí, a la segona part jo crec que ja es van relaxar una mica.
Estem ja amb el zero, no ens marcaran, i ja. Vull dir, la continuïtat, no? Sí. M'agrada la manera de jugar, m'agrada els jugadors que té, i
molta qualitat,
molta qualitat. I quan tu mires a la porteria contrària i tens qualitat, ho tens tot.
Molt bé. Fas una petita gira, no?, per presentar el llibre. Estàs a diverses ciutats. La setmana que ve presentes aquí a Barcelona.
Sí,
no?
El dimecres 26 a la Casa de Lliure de Passeig de Gràcia. Sí. És l'oficial, com si diguéssim, però també estic a cada província. És a dir, vaig estar de jugador i entrenador en el Sant Andreu, per tant ho faré aquí a la província de Barcelona. Vaig estar al Figueres, ho farem a la província de Girona. Vaig estar a Lleida, ho farem a Lleida. I vaig estar amb el Nasti de Tarragona i ho farem a Tarragona. Molt. I a part d'això, perquè si no els hi pot agafar algú, vull dir que algú m'ha sentit de dir que en la sala nostra de l'agrupació de base jugadors també ho farem. Però és que pensa una cosa, que nosaltres som més de 1.000, ja, amb els veterans del Barça, i per tant, no vindran 1.000, a més que vindran
999.
No, vindrà poca gent, però perquè la sala no dona per més, però per mi és un orgull també, una satisfacció poder presentar-ho allí.
I per nosaltres ha estat un plaer tenir-te aquí uns minuts. Jordi Gonzalvo, al compàs de la pilota, gràcies per la visita i felicitats.
Gràcies a vosaltres.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, protagonistes, informació...
Atenció, que acaba de sortir el comunicat del Barça, que estàvem esperant. El partit corresponent a la jornada 13 de la Lliga davant l'Atlètic Club es disputarà finalment a l'Spotify Camp Nou.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim el debat, 3:37 minuts de la tarda, amb el Jacinto Vicente, hola, abogado.
Bien.
Què tal? I amb el Gavi Sanz, company de Mundo Deportivo. Hola, Gavi.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bueno, Jacinto, vuelve el Barça al Camp Nou, por fin. Gran noticia, ¿eh?
Por fin, gran noticia a todos los niveles. Sí. A nivel económico, evidentemente, porque supone que a partir de aquí puede haber un impulso en varios aspectos. Ya no solo hablo de ticketing y esto más o menos puede al principio parecer similar a lo que era Múnich, sino a nivel evidentemente de patrocinios, inversores, la propia imagen del club y luego lo que significa poder jugar en tu estadio a nivel deportivo. Es una muy buena noticia.
Sí, a més els dos primers partits, el primer de la Lliga i el primer de la Champions, Gavi, amb morbo, perquè l'Atlètic Club, amb tot el tema Nico Williams al rerefons, uh-huh. I el tema Eintracht, que és inevitable recordar el que va passar fa uns anys quan van venir aquí i poc menys que van invair l'estadi del Camp Nou.
Doncs sí, ha volgut que tot sigui molt curiós i amb una gran causalitat. Jo també estic d'acord en que el Barça guanya molt amb el factor camp. De fet, el Hansi Flick ho ha recordat a Mària Rodas.
Ui, em sembla...
Ha perdut força amb el tema del factor camp, ha perdut alguns partits, recordo els dos de la finals de 2024 contra el Leganés i l'Atlètic de Madrid, i això és el que guanyarà, i guanyarà molt. El lunar que jo veig és aquesta arribada amb els preus de les entrades, i efectivament hi ha un morbo enorme amb la tornada de Nico Williams, la presència de Rashford, i el que va passar amb aquell partit, ostres, que va ser una població de l'Eintracht de Frankfurt impensable i que va enfurir a molts aficionats al Barça.
Sí, el tema de les entrades, que són caríssimes, Jacinto, uno siempre tiene un poco la sensación de que el club sí que intenta buscar un equilibrio y que puede ir el abonado, el socio y tal, pero es un poco aquello de que, bueno, cuantas más entradas se puedan vender al público en general, mejor, porque ahí es donde haces el dinero realmente, ¿no?
Sí, correcto. O sea, evidentemente la afluencia de público en general, turistas y demás, es lo que te da un beneficio, porque son gente que si viene aquí de paso a Barcelona, viene con cierto poder adquisitivo, porque un partido en el Camp Nou muchas veces forma parte de incluso de packs turísticos.
turísticos. Entonces, es una entrada de dinero que el socio normal pues no puede, no va a pagar por una entrada 400 euros. Entonces, un turista sí que lo puede pagar y es doblar prácticamente lo que podrías obtener por ticketing de recaudación normal si lo enfocas a exclusivamente al socio abonado. Sí que, evidentemente, para socios que ya se habían hecho el pase de temporada en Montjuic o para socios en general, el precio pues es un poco diferente. Pero es verdad que yo creo que al Barça no le importa mucho si mientras el aforo del nuevo Spotify Camp Nou no sea los 100.000, ni siquiera los 60.000, si gran parte de ese aforo lo ocupan público general, turistas, etcétera.
Sí.
Econòmicament li sale mucho más rentable.
Hi havia la incertesa, Gavi, si la UEFA permetria, perquè la norma en teoria, o l'esperit de la norma, diu que fins que no acabi la fase Lliga, en teoria no es podia canviar d'escenari, al final ho ha admès la UEFA, i és evident que aquí el Barça ha fet una bona feina de passadissos i que l'apropament en els últims temps amb la UEFA s'ha notat, Gavi.
Sense cap mena de dubte, el treball de passadissos ha estat correcte, però jo també crec que s'ha imposat una mica a sentit comú, és a dir, el Barça no ho ha fet perquè ha volgut, simplement ho ha fet perquè tenia una necessitat de remodelació del camp i torna a casa seva. Per tant, no és que existeixin dos camps, ara jugaré a aquest camp i després vull jugar amb un altre d'una manera aleatòria i per caprici, no, ho fa per tornar a casa seva, a una casa seva remodelada. Per tant, jo veig que és lògic i que la UEFA ho ha entès força bé, cosa que el Barça, mateix Barça, el gener de fa un any ho posava en dubte.
Sí, sí. Molt bé, vull canviar de tema, vull parlar un moment de la selecció espanyola també, Jacinto, Espanya classificada per al Mundial, haciendo una gran fase de clasificación, le tocó un buen grupo, eso también es verdad, pero jugando de maravilla y además utilizando de la fuente a muchísimos jugadores. ¿Crees que España es favorita para ganar el Mundial, Jacinto?
A ver, si sin duda es uno de los favoritos. Es decir, que es la máxima favorita, yo no me atrevería, porque es verdad que la fase de grupos, los enfrentamientos han sido muy, muy cómodos. Quiero ver a España pues enfrentándose a grandes selecciones, a Francia, a Inglaterra, pues a Brasil, a alguna selección que puede ser una revelación como Marruecos. Entonces, a mí me gustaría verla contra esos equipos, porque igual no es tan fácil. O sea, y el juego de España es muy, muy bueno. Tiene algún punto que quiero tastar contra grandes selecciones, como es la presión, que no me parece que esté siendo tan tan fuerte como quizá debería ser, pero sí que realmente el juego es espectacular, es un juego muy bonito, un juego de posesión, vertical además, pero yo quiero verlo pues no contra Georgia, Bulgaria y compañía, yo sí. Quiero verlo contra el rival más difícil, entre comillas, este grupo, sea Turquía, tampoco te dice mucho. Entonces yo quiero verlo con Inglaterra, quiero verlo con Francia, quiero verlo con estas selecciones.
Gavi.
Sí, sí, estic completament d'acord que hem de veure la mesura d'aquesta selecció espanyola contra seleccions de primer nivell. Jo crec que aquesta fase ens ha deixat algunes conclusions. Primer, que el joc és bo, tant en les dues àrees, tant defensant com atacant. Després de que la selecció sap el que juga, que existeix una cohesió i un grup col·lectiu que està bé, que està força ben jugadors de nivell, però també crec que, i això es va millorar, que les relacions entre el seleccionador i alguns clubs, en el cas del Barça, amb el tema Lamine, s'hauria de millorar, i aquesta és una de les coses que s'haurien de treballar d'aquí fins a...
Perfecte. Molt bé, em sembla que perdíem la comunicació amb el Gavi Sanz, ho deixarem estar aquí. Jacinto, Gavi, una abraçada als dos, gràcies per estar a Sportscope, que vagi bé, eh?
Una abraçada a vosaltres, un saludo.
Adéu-siau.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça torna a casa i nosaltres ho viurem com sempre amb la passió del millor futbol del món. I ara, de nou a l'estadi.
El gol en el Camp Nou.
Golazo del Barça, golazo de Gavi con la zurda dentro de la frontal. Tiro cruzado.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça Athletic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella, Maldini,
Ander Cotorro.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Seguim a Esports Cope ara amb la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Joan Batllori, bona tarda.
Hem d'escoltar a Dolan, un futbolista que ens va encantar al principi, va començar com un tret, però ha anat clarament durant la temporada més a menys.
I avui ens ha donat alguna llum del que li pot haver passat. Doncs un Tyrese Dolan que ha comparegut avui en roda de premsa. El club ha tingut a bé també portar la Clàudia, una traductora que ho ha fet estupendament. Escoltem la veu d'aquest futbolista, ara titular, ha deixat de ser-ho fa un parell de setmanes, però penso que tornarà por sus fueros, com es sol dir. Avui li preguntava jo, quina nota et poses, Dolan, en aquest inici de temporada?
Em poso bona nota en aquest inici de temporada. Sé que hauria de marcar gols i donar més assistències, però estic bé amb l'equip i amb la ciutat. M'estic quedat també a un club que em fa feliç i que té una afició tan apassionada com ho soc jo. Estic començant una nova vida a Barcelona i de moment tot va genial.
Four or five months in Barcelona, I think about a good start to life.
I també li preguntava per què aquesta suplència en dos partits en el mes d'octubre contra l'Elche i a Vitoria, on, evidentment, portava 3 o 4 partits de baixada, com bé deies tu. Doncs avui ens ha explicat que personalment ha tingut problemes.
No m'agrada buscar excuses ni culpables, però el mes d'octubre va ser molt dur i molt dolent a nivell personal per mi. No vaig estar bé a mi mateix i això es va veure sobre el terreny de joc. Vaig parlar amb el club i el vestidor i ja és un episodi que tinc superat. Crec que s'ha notat en els darrers partits on ja he pogut tenir bons minuts i un rendiment com a principi de la temporada.
Li agrada jugar per l'esquerra, espera marcar aviat el primer gol, seguir donant assistències i espera que Manolo els mantingui amb força per mantenir aquesta sisena posició.
Ja portem bastants mesos de temporada i no és cap coincidència que estiguem sisens a la Lliga. És una posició molt merescuda i volem anar a més, si és possible. Donarem el 110% a cada partit. Manolo és un entrenador que no ens deixarà caure i si caiguéssim ens sabria molt greu per tota la feina que estem fent des de l'estiu. És el moment de seguir com fins ara.
Sí, senyor. Dolan, bona gent. I que ha saludat doncs, molt protocolàriament els periodistes que estàvem allà a la ciutat esportiva. Demà festa, l'Espanyol no juga fins al dilluns. Es farà llarg el cap de setmana.
Una abraçada, Quique, gràcies.
Bona tarda.
Així està l'Espanyol. El Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Tenim una lesió.
Sí, de Blat, el tercer porter, de Vladislav Krapitsov, com bé has recordat tu en titulars, que no és un cognom fàcil, no. Per això al vestidor li diuen Blat. 4-6 setmanes de baixa, esquins, turmella esquerra. Aquí sí que podríem parlar del virus FIFA, perquè és una lesió que s'ha produït amb la selecció d'Ucraïna. Clar, dona la casualitat que Gazzaniga s'ha assentat, si és que havia d'assentar-se la titularitat de la porteria del Girona, i Kalivakovic ja ha deixat anar que no està gens content perquè va arribar per jugar i no és que hagi jugat poc, és que no ha jugat gens, ni ha debutat amb el Girona. En la qual cosa, aquestes 4-6 setmanes fan que ens situem gairebé, o sense el gairebé, en el nou any on el Girona tindrà un escenari de poder-se quedar amb Gazzaniga i amb un porter que ha estat irregular quan va jugar. Recorda el 5-0 que va encaixar, no va ser culpa seva, òbviament, només a Villarreal, que ha deixat certs dubtes, i Livakovic, que veurem si vol i pot marxar. Per cert, parlant de lesions, em sorprèn molt. Jo crec que si, no sé ni si ha debutat i si ha jugat un partit o poc més. I Ángel Herrera acaba de recaure amb la Reial Societat.
No aixeca cap.
Lesió al soli de la cama dreta. Mirant la seva trajectòria, realment, la seva zona de confort i on més ha brillat i ha tingut continuïtat, un jugador marcat per les lesions ha estat el Girona.
És així. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Catalunya-Palestina, victòria per Catalunya 2-1 i el més important, amb 30.000 persones a la grada.
Sí, més de 30.000 persones van donar el seu suport al poble palestí a Montjuïc. El conjunt de Gerard López va guanyar 2-1 amb gols d'Ilié, amb un remat de cap al minut 4 i amb un gol en pròpia porta a la mitja hora de joc. A la segona part, el partit es va igualar amb l'entrada dels jugadors catalans de primera i segona ref. Catalunya va tancar una tarda festiva i solidària amb el 2-1 definitiu, un dels que va demostrar estar a bon ritme. Bart Bernal va sumar 45 minuts sota l'atenta mirada del tècnic alemany del Barça, Hansi Flick, present a la llotja de Montjuïc.
Bé, m'he sentit bé, m'he sentit còmode amb els companys que només per mala sort ens hem pogut conèixer avui, però ha estat molt bé, molt còmode i molt content. Bueno, jo crec que això no és cosa meva, al final jo no fico l'11 a cada partit i com t'he dit abans, jo el que faig és aprofitar els minuts que em donin tant com al míster com en aquests partits que la veritat que m'han anat superbé.
Al final del partit, els jugadors de Palestina van agrair la resposta de l'afició amb una volta d'honor. Tota la recaptació del partit d'ahir es destinarà íntegrament a les necessitats del poble palestí.
I tanquem futbol amb un apunt del Barça femení, que ja està a Londres, té demà partit de Champions contra el Chelsea.
Partidàs. Demà a les 9 a Stamford Bridge, el conjunt de Pere Romeu, com dius, ja és a Londres, sense Marta Torrejón. Baixa d'última hora per motius personals, amb permís del club. S'hi ha viatjat Brooks després de les molèsties al Clàssic i un rival al Chelsea que se li dona bastant bé al Barça. Primer va ser a la final de Göteborg del 2021 i segon perquè sempre ha guanyat en les últimes tres visites al camp del Chelsea. Els dos equips arriben invictes al partit, el Barça líder amb tres victòries en tres jornades, mentre que el conjunt de Sonia Bonpastor va punxar en la seva estrena al camp del 20, però es manté al top 4 després de golejar el París i el Sant Pol. En aquesta tarda, roda de premsa de Pere Romeu i Lai Alexandri, això demà. Avui tres partits marcats en vermell, a 3:15 Wolfsburg United i Juventus Lió, i a les 9 Arsenal Real Madrid.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Fins aquí el futbol, de seguida escoltem Xavi Pascual.
Este fin de semana el fútbol viene fuerte en Tiempo de Juego.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Sábado, Barcelona Athletic Club.
¡Salta los equipos, Manolo!
¡A punto de saltar!
Y el domingo, Getafe Atlético de Madrid. Elche, Real Madrid.
¡El Madrid quiere ganar!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Anem al bàsquet, Albert, que el Barça el tenim ara mateix volant cap a Istanbul, sí. No? Demà partit contra l'Efes, i abans de volar hi havia molta expectació per escoltar Xavi Pascual.
Sí, ha estat una prèvia del partit d'Eurolliga, gairebé o sense el gairebé, una presentació encoberta, perquè ha durat 35 minuts. Vaja, cap prèvia de res.
Peu allà amb el micro, no?
No, no, perquè habitualment, ho expliques bé, quan el Barça té el protocol i la metodologia que quan el partit és fora, ho fa que diem com un canutazo, a peu dret. Ah. Però avui, sent la primera trobada de Xavi Pascual amb els mitjans, s'esperava... Home, t'ho imagina't amb el colze i el braç. Truco al nostre afició de capçalera, que tinc una tendinitis al braç, no? Sí. 35 minuts de roda de premsa, amb un 9 anys després. Jo crec que ha canviat... la fesonomia és gairebé la mateixa. Rialler, amb unes ganes d'empatitzar impecables i tremendes Xavi Pascual, i explicant el seu full de ruta, no? Hem rescatat tres documents. Primer, el que la gent vol saber. Per què ara torna Xavi Pascual al Barça?
Vinc al Barça només per una raó, és per guanyar. No hi ha temporades de transició al Barça, això no existeix, i estem aquí per intentar-ho, o per estar a prop de fer-ho. Evidentment, el procés és difícil i llarg. No estem en una dinàmica de guanyar títols, però ho intentarem, intentarem estar molt a prop. Com no pot ser d'una altra manera, això és el Barça i sempre ha de ser així, sigui quina sigui la situació econòmica que tinguem. I ho direm amb la boca gran, no amb la boca petita, intentarem anar de cara, que el nostre objectiu és intentar estar a prop de guanyar tots els títols i si es presenta l'oportunitat, saltar i fer-ho.
Després pots estar més o menys d'acord, però a la gent se li ha d'anar de cara i és el que ha fet Xavi Pascual. Té les coses claríssimes. També deixa entreveure el seu discurs que aquí ha vingut, com ja hem explicat, posant algunes condicions, no? I, òbviament, era el que volia la directiva. És un win-win per les dues parts. Atenció al que demana d'inici Pascual.
I, sens dubte, necessitem temps. Mínim 2 mesos per estar... 2 mesos amb les lesions que ens respectin per estar a un nivell mínimament semblant al que volem o al que l'equip té com a potencial màxim, sota el meu punt de vista.
Dos mesos, a partir dels dos mesos jo crec que veurem possiblement en l'staff i segur a la plantilla algun moviment. Jo crec que s'acabarà incorporant en aquest temps o en una mica més a algun jugador interior. Saps que Pasqual té penjada l'etiqueta d'entrenador defensiu, un fet que a ell no li agrada, però li hem preguntat com jugarà el seu Barça.
Bueno, un equip seriu els dos cantons, un equip que intentarà fer els màxims punts possibles i encaixar els menys possibles, i tot i que sembli un tòpic, és una realitat. Els dos cantons donar-li molta importància, amb la transició ofensiva ser el més efectius possibles i el més ràpid possible, i anotar el més ràpid possible, però després, si no, doncs haurem de buscar les millors opcions en atac i llegir bé quins són els punts dèbils del rival i enfatitzar què és el que podem fer, quins són les nostres virtuts, i defensiu igual.
Ve el Barça de tres victòries seguides. Sí. Ha tingut dos entrenaments per preparar el partit de demà. Dic perquè els del curt termini i el curtplacisme me'ls veig demà en funció del que passi tirant-se el coll de Xavi Pasqual.
Xavi Pasqual. Una mica de marge, no?
Una mica de marge, home. Ha demanat dos mesos. Tampoc és molt dos mesos perquè puguem veure el segell de Xavi Pasqual. Per cert, que Xavi Pasqual, juntament amb Pesic, eren els dos únics entrenadors que jo conec que feien aquestes prèvies a l'aeroport al voltant de 8:45, 8:45 del matí. Intentem evitar això, eh?
Una miqueta més tard, no?
Si pot ser. I si pot ser no a l'aeroport, millor que millor. L'hora no és tan important, sinó el lloc, Valllori.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Recordo que a l'Eurocup avui tenim un Reier Manresa i a la Champions, Joventut, Apoel Olón, a l'Olímpic de Badalona, a porta tancada. I en handbol tenim un espectacular PSG-Barça de Champions. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valllori? Molt bona tarda. Sí, el Barça que puede dar un golpe casi definitivo para clasificarse entre los dos primeros y evitar la ronda de octavos de final si esta tarde gana la pista del PSG. Los azulgranas son segundos de grupo a una victoria del Magdeburgo, líder con pleno de 7 victorias y con 4 puntos de ventaja sobre el Wisla Plock, tercero y 6 respecto al conjunto francés. El PSG está invicto en la Liga Francesa, pero la Champions suma un pobre 3 victorias y 4 derrotas de Barça. El dato, desde el 2016 el Barça no pierde contra el conjunto francés. Carlos Ortega es el técnico del Barça.
Bueno, yo creo que es un partido muy importante. Es cierto que PSG anda un poco dubitativo en la Champions, pero en la Liga Francesa va con paso firme, invicto primero. Ha habido un cambio de entrenador, jugadores nuevos y quizás ha tenido alguna derrota inesperada. El partido muy importante para los dos equipos. Todavía lo calificaría quizá un punto más para ellos todavía por la clasificación actual que tienen y por el hecho de jugar en casa. Y el equipo debe estar preparado, ¿no?
El partido a las 20:45 en París. Por cierto, en la Liga Europea, grave tropiezo del Granollers, que perdió en casa 27:35 contra el Grossist y dice prácticamente adiós a la posibilidad de clasificarse para la siguiente fase.
Y a la Champions de Waterpolo, una otra partida, es duel catalán, Barceloneta-Sabadell.
Sí, enfrenta a un Barceloneta que es el líder con 6 puntos frente al Sabadell, colista con 3, partido a priori más igualado de lo que parece después de que en el choque jugado en Sabadell, el equipo marinero solo ganara por 2 goles y tras la meritoria victoria del conjunto vallesano en la piscina del Marsella en la pasada jornada. En los enfrentamientos esta temporada, 3-0 para el Barceloneta. El jugador del Sabadell, Sergi Cabanas, confía en dar la sorpresa.
Sabem que ja són molt forts, però també sabem que tenen debilitats i crec que l'equip ara mateix està en un estat mental en el que es permet somiar. S'estan veient una mica els fruits de totes aquestes penúries, entre cometes, d'aquests mesos en els que no sortien les coses, però hi havia destells de qualitat. Ara sembla que l'equip està agafant un altre cop pues, el ritme i estem siguem forts com a equip.
El partido 20:30 en la piscina de San Sebastián.
Superstar!
Mentre Curaçao, Haití i tota aquesta gent es classificava pel Mundial, en un lujoso salón en Washington...
Wherever Ronaldo is here, Ronaldo...
And... Un dels documents de l'any. Donald Trump, mi hijo es fan de CR7 y ahora que lo ha conocido espero que respete un poco más a su padre. En fin, son categorías y categorías. A ver otros. En fin, última hora, rematem això, Valllori. Han fet a Max Caldas, l'actual seleccionador masculí d'Espanyol d'Hockey Herba, com a entrenador distingit, com a entrenador de l'any 2025 per la Federació Internacional d'aquest esport, i estem en el món del ciclisme preocupats perquè tenim hospitalitzat amb problemes cardíacs i pendents de proves Mario Cipollini, Mario. El velo Mario.
Marxarem actualitzant les enquestes. En clau Barça, hi ha baixes al mig del camp per jugar contra l'Atlètic Club. Què faríeu? Apostaríeu pel trident Casado-Fermín-Olmo? La majoria, 50%. Per avançar la posició a Eric García, al 21%. Apostaríeu per Marc Bernal, al 29%. En clau espanyol, nota per Dolan. Notable, 38%. B, 51%. Aprovat, 6%. Suspès, 5%. En clau Girona, què ha de fer el Girona amb el tema del camp? Creieu que construir un nou estadi? El 38%. La majoria, millorar Montilivi, el 64% dels que esteu votant. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE. A Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.